Nuri, un petonet des de la ràdio. Que vagi bé el dia.
Moltes gràcies.
Adéu, Manu, gràcies també.
Nuri. Adéu, Manu.
Adéu, preciosos.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ahir va ser un dia històric per la salut pública de Catalunya i sobretot pels moviments veïnals. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei per l'erradicació de l'amiant. A la vegada, l'Ajuntament de Badia del Vallès va adjudicar les obres per retirar aquest material de 102 blocs de pisos de la ciutat. Badia es va convertir així, doncs, ahir, en el primer municipi d'Europa amb un pla integral per fer net de fibrociment. I això no és poca cosa si mirem la història de Badia i de l'urbanisme a Catalunya. Representa una victòria de pedra picada. Nascuda des de baix, Badia es va inaugurar l'any 1975 com una ciutat dormitori modular, obrera, i amb els anys i la lluita ha arribat fins on ha arribat. El 100% de les seves estructures, de les teulades als baixants, portava amiant de fàbrica, un material altament cancerigen que es va prohibir l'any 2002. Però que continua present en milers de cases i naus industrials de Catalunya, especialment en pobles amb forta presència obrera, com és el cas de Badia. Fa molts anys que els veïns van lligar caps, van veure com la degradació de l'uralita coincidia també amb l'augment de malalties respiratòries greus als barris, i davant d'això i de les dificultats per actuar, es van organitzar. Van sortir al carrer per demanar solucions davant d'administracions de tots els colors que en molts casos van trigar massa a actuar. I és que el camí per retirar el verí dels seus habitatges ha estat, en ocasions, un calvari burocràtic. Els fons públics per actuar fa anys que hi eren, però els concursos quedaven deserts pels tràmits administratius o per les pujades de preus. Precisament per això, aquesta llei aprovada ahir al Parlament és tan important. I també que s'hagi aprovat per unanimitat, perquè neix de la lliçó de Badia. Rebaixa les traves burocràtiques i blinda el pressupost per fer les gestions més ràpides a tot arreu. Badia del Vallès és un gran exemple, però no és una illa. La victòria d'ahir és la punta de llança per la resta de Catalunya. Els experts calculen que encara queden 4 milions de tones d'aquest material per retirar. N'hi ha pràcticament en tots els municipis del país, des de l'àrea metropolitana fins a les naus agrícoles de les Terres de l'Ebre. I això vol dir que el dia d'ahir obre una escletxa d'esperança per milers de famílies. Fa 2 anys, Marcel Barrena va estrenar la pel·lícula El 47. Ens va emocionar recordant les lluites dels anys 70 per la dignitat dels barris. Però la lluita veïnal no és només història. Ni tampoc és un exercici de nostàlgia. Continua sent una eina imprescindible avui en dia. Una eina imprescindible perquè les coses només s'aconsegueixen reivindicant-les. Amb constància i dignitat. Aquesta és la lliçó dels veïns de Badia del Vallès, amb qui avui, per cert, parlarem amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. La lliçó de Badia i la de tants altres indrets de Catalunya, ja sigui per lluitar contra l'amiant o per millorar els serveis públics. La Unió, des de baix, continua sent un motor per transformar la realitat.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui, dijous 18 de juny, hem començat el dia amb 16 graus a Vic, 21 graus a Juneda, a les Garrigues, i fa una estona també teníem 21 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui comencem el dia amb sol a tot arreu, amb previsió que puguin aparèixer algunes nuvolades de tarda a l'Alt Pirineu, avui poca cosa, molt concentrats els ruixats a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a l'Alta Ribagorça, i avui les temperatures creiem que seran un palet més baixes que ahir. Poden baixar 1 o 2 graus a causa d'una marinada que suavitzarà lleugerament les temperatures. Compte la pròxima nit, perquè podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país, que farien que tinguem més núvols i algun ruixat, i fins i tot es podria allargar fins demà a primera hora del dia. Després, demà tindrem un dia semblant al d'avui, per tant, amb força sol, amb una calor encara moderada, a l'espera de la pujada forta que tindrem a partir del cap de setmana.
Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem per què sentim ansietat o por. què passa dins nostre i el nostre cervell quan prenem decisions. Ens acompanyarà la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar, que fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, que dona la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència. Avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. Però abans... Zapatero no convenç el jutge i continua investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies al seu despatx. L'expresident demana temps i confiança i respira tranquil perquè el jutge no li ha imposat mesures cautelars. Anem a Madrid, Paula Bruixats.
Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Zapatero promet donar més explicacions els propers dies i celebra haver esquivat la presó provisional. Recordem que les acusacions particulars havien demanat aquesta mesura cautelar, com ens explicava al matí de Catalunya Ràdio l'advocat Luis María Pardo.
La posibilidad de un riesgo de fuga es evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder y, por tanto, creo que si la ley de enjuiciamiento criminal permite la posibilidad, a través de las medidas cautelares, de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado.
En tot cas, la gran incògnita, com deia la Paula, és l'origen de les joies que la policia va trobar a la caixa forta de Zapatero. L'expresident no va respondre, però la premsa en dona alguna novetat avui. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Sí, què tal? Bon dia.
L'entorn de l'expresident, segons diversos diaris, explica que les joies són un regal de la família reial saudita.
Sí, és l'últim detall que hauria sortit del seu entorn, que la col·lecció més valuosa, aquelles maragdes i safirs tan cridaners, és un regal d'un rei saudita. Li hauria donat el 2007 durant un viatge a Espanya i era per la seva dona, per Son Soles Espinosa. El monarca en qüestió ja és mort, defensen aquestes fonts, que s'ho van quedar perquè llavors no existia encara una llei que obligués a donar-ho a patrimoni i perquè desconeixien el seu valor. Sí, com sigui, Zapatero no va dir res sobre les joies davant del jutge, va tornar a demanar més temps, uns dies, per acreditar l'origen i poder tancar aquesta segona investigació que té oberta per delicte fiscal i contraband. Luis Arroyo, que fa de portaveu autoritzat, ahir a la nit a la SER deia que l'expresident estava satisfet.
El presidente está satisfecho en general porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
Luis Arroyo, que va sortir en el seu moment a dir que aquestes joies valien entre 20.000 i 40.000 euros. Per tant, també un portaveu que deu sortir ferit de la confiança amb Zapatero, veient el que està passant. Per cert, Tània, que avui també hauríem de saber la decisió del jutge sobre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no?
Sí, perquè el jutge Peinado valora des de dilluns la decisió, li ha de comunicar a la dona de Sánchez si fa cas a les acusacions i, com li demanen, li retira el passaport i la fa anar cada 15 dies al jutjat a signar. Són mesures que s'apliquen quan existeix un risc de fugida, especialment si el judici és a prop. Recordem, però, que la dona del president va sempre amb escortes, és a dir, amb policies al seu costat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria, on la porta ja directament davant d'un jurat popular per 4 delictes, i ho fa sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui recursos que han presentat les defenses. Recordem-ho també, les acusacions demanen per ella fins a 24 anys de presó.
Gràcies, Tània. I què respon el govern espanyol? Doncs, de moment, continua defensant l'expresident socialista i celebra la seva declaració. Avui veurem a Pedro Sánchez. Serà a Brussel·les, a la trobada dels 27, alleujat, de moment, per aquesta evolució del cas Zapatero. Àngels Lafuente.
La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
Pressupostos o eleccions advertien des del PNB, mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
La demanda d'eleccions anticipades, que també va guanyant adeptes, també entre els socialistes, pel Foradada.
Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Elena Valenciano. Va ser número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba i s'assuma aquestes veus, també dins del partit, que reclamen que Sánchez faci un pas al costat i convoqui eleccions.
Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que no amaga la seva preocupació per tot el que hem anat sabent. D'aquí una hora.
El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
Deia, d'aquí una hora al matí parlaré amb una dona que està molt buscada també als mitjans de comunicació i avui dona una entrevista aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. És la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. Li preguntarem per com respiren els socialistes l'endemà de la declaració de Zapatero i també li preguntarem de com està ara mateix el partit. Perquè tot el que està passant... I mentrestant també l'oposició, que continua esperant novetats. Alberto Núñez Feijóo ahir va anar, en aquest cas, a l'Hormiguero i va ser molt dur.
Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
Això deia al matí al Congrés dels Diputats i a l'Hormiguero afegia...
No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
I amb aquest clima preelectoral, enxampa un dels socis de Sánchez, Esquerra Republicana, amb mala maró interna al grup de Madrid?
Sí, Oriol Junqueras es va reunir ahir amb els diputats al Congrés, després que floressin les reticències d'alguns parlamentaris amb el portaveu, amb Gabriel Rufián. Junqueras els va reclamar treballar coordinadament i centrar-se en les qüestions pendents. Fonts coneixedores d'aquesta trobada apunten, però, que no s'hi va abordar directament aquestes discrepàncies internes. De fet, Rufián va participar 15 minuts de la reunió. Va marxar per intervenir al ple del Congrés i després no va tornar. Des de l'hemicicle va aprofitar per reduir l'afer a xafradejos i criticar els mitjans, bàsicament els catalans, que posen, diu, la lupa aquí i no en el que fa Junts.
Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
A l'agora del matí en parlarem amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Analitzarem també el futur de la legislatura i les conseqüències d'aquesta declaració de Zapatero. Abans, un primer comentari que afegim ara de la periodista del periòdico, Pilar Santos.
Les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero eren ahir molt esperades després de setmanes d'informes i especulacions. L'expresident va centrar la seva intervenció en la defensa de la seva innocència i en la seva situació judicial. És comprensible, però les expectatives eren unes altres. Les explicacions polítiques que una part de la militància militància socialista i sectors de l'esquerra reclamaven, continuen sense arribar. I els socis del govern han començat a exigir a Pedro Sánchez una reacció per salvar la legislatura. No volen més comunicats, volen accions.
Aquest és el principal tema del dia. L'alt transporta fins a Sant Adrià de Besòs. Aquest matí hi ha previstos 3 desnonaments al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Lara García. Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què està passant ara mateix, Lara?
Doncs molta atenció ara mateix al barri de la Mina, la Rambla en concret, perquè acaben d'arribar els furgons dels Mossos d'Esquadra, venen amb 7 furgons d'antiavalots, han baixat aquests agents dels furgons, han fet fora tots els veïns.
Què diuen, Lara? Què diuen?
De veïns concentrant-se, tenim una veïna al costat molt alterada que crida perquè doncs, estan efectivament molt espantats i també molt tensos per aquesta intervenció policial.
La podem sentir?
Sí, la podem sentir.
Con de todo. Que quiero más seguridad. Esto no, yo creo que esto no es la seguridad, que un desanamen vengan 10 camiones. En el barrio de la Mina se vende droga. hay muchísimas armas de fuego. Cállate, Ángel. Hay cuchillo, hay apuñalamiento, hay estirones en el Tembo y en la universidad cada dos, pero 5 veces al día le tiran a la gente contra el suelo, le roban. Aquí la seguridad del barrio, desde que estamos en esta Rudona, está muy seguro, ya lo puedes preguntar a los dueños. Aquí nadie se no se permite que roben a los dueños, que no haya droga, podéis preguntar. Aquí solo hay padres de familia, que estamos con niños. ¿Tú te crees que este dispositivo se puede montar cuando hay tiroteos día sí día también?
Dius que aquesta és la situació del barri, però que veieu violència policial quan hi ha desnonaments.
Sí, mucha violencia, mira la violència, mira.
Què està passant, Lara?
No, entre nosotros no.
No. El que està passant és que doncs, els agents han baixat dels furgons i han fet fora els manifestants, tots els veïns de la Rambla, que estaven concentrats davant la porta. Els han tret d'un en un d'aquesta pinya que feien davant de la porta de l'edifici d'on seran desnonades avui 3 famílies. Els han fet fora de manera doncs, violenta. No hi ha hagut càrregues tal com es consideren càrregues policials, però sí que anaven agafant la gent d'un en un, l'anaven apartant doncs, per poder-se obrir pas i entrar a l'edifici. Ara mateix estan intentant obrir la porta. Els veïns havien posat unes valles de ferro davant de la porta i també molts palets de fusta a dins perquè, doncs, per dificultar aquesta entrada als agents, i ara ja han aclarit la zona i estan obrint la porta per entrar i desnonar aquestes 3 famílies que estan previstes que avui doncs, facin fora de casa d'aquests pisos que estan ocupats des de fa 9 anys.
Però no han carregat, la policia, entenc, només els ha apartat.
No han carregat, però els ha apartat.
Doncs gràcies, Lara. Al Matí de Catalunya Ràdio estarem pendents d'aquest desallotjament i també anirem fins a Badia del Vallès, que està d'enhorabona després que el Parlament votés la llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. Més detalls, Oriol Pujador.
El primer objectiu de la norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, però la llei també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar a la retirada d'aquest material. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que la voluntat política mostrada al Parlament perduri. Joan Maria Solent és el portaveu.
En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
El govern destinarà 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
D'aquí a poc més d'una hora parlarem amb l'alcalde de Badia, on es calcula que hi ha una tona d'amiant per habitant i on ja s'han adjudicat els primers treballs per retirar aquest fibrociment. El Parlament va aprovar la llei d'amiant en una sessió en què també vam tenir novetats sobre les protestes d'educació, Pol.
La consellera Esther Niubó va anunciar que el departament convocarà trobades amb els directors dels centres educatius, amb mestres, també amb les famílies per prendre el pols del sector després de la consulta fallida. Recordem que el curs acabarà demà, divendres, encara amb dubtes sobre què passarà amb les condicions laborals dels docents després del no acord amb el govern.
Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics amb Silvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Corado, amb Francesc Soler i amb Fede Mencial. Bon dia.
Bon dia.
Els bombers segueixen treballant en el foc que hi va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra, que ja estan, per cert, estabilitzats. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
Bon dia. Ja tenim l'actualització del dispositiu. Ara hi treballen 13 dotacions terrestres que preveuen tenir controlat el foc aquest migdia. Finalment, no està previst que s'incorporin mitjans aeris. Els efectius sobre el terreny han de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzar tot el perímetre. En un primer moment va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven per segar. 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera van haver de ser confinats durant unes hores i molts pagesos es van sumar als bombers amb els tractors per fer tallafocs.
I per cert que ahir també hi va haver un incendi al centre de recerca IRTA, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
El foc, que no va fer ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
I arriben els primers incendis a l'espera d'una nova onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures.
Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
I a partir de 8:45 parlem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg del 3CAT, Francesc Mauri. L'estiu que comença amb els pantans plens, però atenció també a aquesta dada. Només un terç de la 70ena de preses que abasten l'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin davant la possibilitat remota, això sí, que hi hagi el trencament d'una presa. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis, ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs, que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
8 i 21, els Estats Units i l'Iran oficialitzaran demà a Suïssa l'acord per posar fi a la guerra. De moment, els dos presidents ja l'han signat per separat. Així ho feia Donald Trump, anunciant als periodistes que l'acord estava signat. I així ho anunciava la televisió iraniana la firma del president Massoud Pezeshkian. Un acord que la premsa interpreta com un baló d'oxigen al règim de l'Iran perquè s'aixecaran les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i preveu un pla de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. Des de Washington, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot.
Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot i que l'acord preveu l'alto el foc també al Líban, Israel segueix atacant el sud del país.
Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
I mentrestant, a la cimera del G7... Aplaudiments per Donald Trump per l'acord aconseguit. Tot i que si mires el detall de l'acord, no sé qui guanya més. La trobada dels principals líders mundials ha estat marcada per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
Sí, en canvi, no hi ha hagut cap gran avenç en l'altra guerra que vol acabar Trump, la de Rússia amb Ucraïna. La cimera s'ha tancat amb un sopar amb tota la pompa en honor al president dels Estats Units que s'ha celebrat al Palau de Versalles, on, per cert, el 1783 es va signar el Tractat d'Independència.
I sobre Israel, atenció a això que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella la mateixa Rahola en un acte públic.
Mentrestant, el Parlament Europeu aprova la norma per obrir centres de deportació en països estrangers enmig de càntics i crits de partit i detractors. I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot?
La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això, els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació, si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Díguez.
Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
La construcció recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
I bones notícies per als fans de la música electrònica, perquè avui arrenca el Sonar.
Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I hem de parlar també del Premi Llibreter, perquè ja tenim guanyador.
Sí, Sau, la novel·la de Ferran García ha estat guardonada amb el premi que atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya.
I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig i cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil.
Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
A partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana Xavi Pascual posa en valor la feina del València.
Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 a l'eliminatòria pels blaugranes.
Cristiano Ronaldo decep en el seu debut al Mundial.
És el sisè Mundial de Cristiano, com el de Messi, els portuguesos, amb una de les seleccions teòricament més potents de totes les del Mundial, amb una selecció d'estrelles. Van empatar una amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Romar Martínez, és el seleccionador de Portugal.
Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, doblet de Harry Kane, gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, apunteu-vos, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, el primer partit, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
I el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028.
Porta ja dues temporades com a primer entrenador, es confirma el capdavant del club en una temporada en què l'equip blaugrana perd algunes de les seves referents. Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I el Madrid, que exigeix a l'UEFA càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, el Barça es defensa i demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. This is the place where we belong.
Són 8:45.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
I el matí arrenca pendent de... El tesorament que s'ha de fer aquesta hora al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Lara Garcia, quina és la situació a aquesta hora?
Doncs ara, just fa uns minuts, els Mossos d'Esquadra han entrat a dins l'edifici per efectuar aquest desallotjament. Hi han hagut moments tensos perquè hi havia doncs, una cinquantena de veïns concentrats davant d'aquest bloc de la Rambla de la Mina que volien impedir que els agents entressin a l'edifici. Els Mossos d'Esquadra s'han presentat cap a les 8 del matí amb 7 furgons dels antiavalots. Han fet fora un per un a totes les persones que es concentraven davant de la porta i ara fa uns minuts han aconseguit entrar i treure tots els elements que els veïns havien col·locat davant i a dins de la porta doncs, per impedir aquest desallotjament. I nosaltres hem pogut parlar amb el Juan, que és una persona que viu en aquest bloc de la mina. No serà desallotjat avui, però sí que té molt clar que d'aquí poc també serà el seu cas.
Han venido como tigre, bueno, ya lo habéis visto. Han venido, no le importa a crío, no le importa a nadie, no lo sé qué vamos a hacer, pero que no le importa a nadie. Han venido como no lo sé.
¿Dónde van a ir las familias?
Pues no tenemos ningún sitio, nadie nos da... ni nos ponen en mesa de emergencia, ni nos dan ninguna alternativa, de nada, todo cerrado en banda.
Avui es desallotjaran tres famílies, totes tres amb menors a càrrec, i aquests són els primers d'una seixantena de desallotjaments que està previst que es facin en 6 blocs de la mina.
Estarem pendents del que passi a la mina i també ho acabem de saber. El govern espanyol reconeix per primera vegada 63 assassinats franquistes a mans de la policia i de l'extrema dreta entre els anys 79 i 83. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, són resultats d'un informe que acabem de conèixer. Entre aquests 63 morts hi ha 8 dones. També fa aquest informe una relació econòmica de les indemnitzacions. En el cas de Catalunya, que ha aportat dades, s'han reconegut més de 22.000 indemnitzacions que pugen a gairebé 53 milions d'euros de víctimes i també dels seus familiars. A nivell estatal, aquestes indemnitzacions ascendeixen a 22.000 milions d'euros. L'informe proposa també mesures específiques per a col·lectius com les víctimes del Patronat o de la Mujer i també una llei integral de protecció i reparació del poble gitano.
I ull posat també a Brussel·les, on a aquesta hora es reuneixen els ministres de defensa de l'OTAN. L'acord entre els Estats Units i l'Iran està a l'ordre del dia. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. Marc Rutte ha lloat el secretari general de l'OTAN, ha lloat el president nord-americà Donald Trump per l'acord aconseguit. Diu que evitarà que l'Iran obtingui la bomba nuclear i que permetrà reobrir la navegació a l'estret d'Hormuz. Avui, però, també serà un tema central d'aquesta reunió la retirada d'efectius militars a Europa anunciada pels Estats Units, aprofitant la presència del secretari de defensa nord-americà a la reunió. Rutte ha confirmat que serà imminent aquesta retirada d'efectius. Evita concretar xifres perquè diu que això és informació classificada, però admet que en cas que esclati una guerra aquí al continent, una hipotètica guerra a Europa, els Estats Units aportarien menys del promès inicialment.
I avui és dia de vaga a les escoles Bressol. Obren a les 9, però a aquesta hora habitualment ja fan serveis d'acollida. Badalona, Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia. Doncs a les portes de l'escola Bressol Pinotxo de Badalona, cartells en suport a la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o al 03, mereixem més. Les educadores denuncien que el primer cicle d'educació infantil continua sense el reconeixement i els recursos que necessita. La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció de ràtios, més personal i una millora de les condicions laborals del sector.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Matí amb els retards habituals a Renfe, a l'R11. El primer tren que surt de Portbou cap a Barcelona i ha arribat un quart d'hora tard. A l'R16, el tren que ve de Tortosa arriba a Barcelona Sants amb un retard de 20 minuts. Alguns usuaris expliquen que aquest comboi anava molt lent a l'altura del Prat de Llobregat i justament en aquest mateix punt, a la zona del Prat, hi ha usuaris de l'R2 Sud en direcció a Barcelona que expliquen que el tren també s'hi ha quedat aturat una estona i, per tant, també va tard. D'altra banda, a l'R15, el tren que ha d'arribar a Sants des de Lleida va amb una demora de 10 minuts.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs bastants. El més destacat a la P7, a Barberà, on recordem hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A prop d'aquest punt, també a la P7, a Santa Perpètua, direcció Tarragona, ara també hi ha hagut un accident que genera retencions i encara derivat també d'avaries de camions. Hi ha cues a la Ronda Litoral, retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet en sentit Trinitat i el Bon Pastor també en sentit Trinitat.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la calor, però també parlarem del cas Zapatero. Redacció, Sílvia Solanes.
Sí, de com afecta el Partit Socialista tot plegat. Ho farem amb Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. També anirem a Badia del Vallès per parlar de la nova llei per retirar l'amiant i conversarem amb la neurocientífica Sara Mederos sobre la por, l'ansietat i com funciona el cervell. A 11:15, com cada dijous, la taverna. Avui, especial Revella de Sant Joan. I després entrevistem el cantant Jorge Drexler.
Serà a partir de les 11. Abans, per això, parlarem de Zapatero, on tots els editorials, per ser dels diaris, en parlen, amb l'excepció del país. La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero, remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge. També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia del seu partit. L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. El periòdico es coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments i l'editorial del Mundo el titlla de sense defensa penal ni política. Ho comentarem tot plegat a l'Àgora. Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
El dia en què el temps amenaça amb una onada de calor pel cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, però encara tenim un parell de dies per respirar lleugerament, perquè avui baixarà un palet la temperatura respecte a la d'ahir. Avui i demà tindrem valors una mica més moderats, sobretot a la costa i al prelitoral, que bufarà una marinada que suavitzarà una mica la temperatura. Encara a Ponent es podria arribar als 37-38 graus. I hi haurà avui tan sols algun ruixet a l'Alt Pirineu, poca cosa. Compte la pròxima nit, matinada i demà al matí, que hi haurà una massa de núvols que ens anirà creuant. Segurament seran tempestes desfetes del centre de la península Ibèrica que podrien arribar a deixar 4 gotes entre la matinada i demà primera hora. I després, la previsió és que a partir de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tinguem un episodi d'onada de calor que farà que tinguem temperatures en conjunt uns 8-9 graus per sobre del que és habitual i a molts llocs del Pla de Lleida s'arribarà per sobre dels 40 graus a partir de diumenge.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, taciturns sense banyes, era motxos. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics,
One Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb l'advocat Ignacio Rigau.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs ara amb el Marc fantasejàvem amb l'opció de ser al Mundial i cobrir notícies com que els escocesos han acabat amb la cervesa a Boston. I això sí, tenim la Marta a mig gas, amb un filet de veu. Avui...
la cosa està...
Vas cridar molt per la selecció espanyola, Marta. Vas estar...
per Cap Verd, potser.
Per Cap Verd.
Per Cap Verd.
Per Cap Verd? Pel porter, pel porter.
Pel porter. Pel porter.
És el que passa amb aquests canvis de temps, amb aquests aires condicionats. De fet, volem començar parlant d'això perquè, atenció, arriba la primera onada de calor de l'estiu. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures, coincidint també amb l'arribada aquest diumenge de l'estiu. Les temperatures es dispararan i suarem la cansalada. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
De fet, ja fa calor aquests dies, però en farà més. Aquesta onada de calor de dissabte, concretament, la broma quan començarà?
Començarà dissabte, però pròpiament els valors d'onada de calor és a partir de diumenge. I compte, perquè tots plegats, els del temps també, però tots plegats, sembla que normalitzem una miqueta la calor que tenim, però cal ser coherents i pensar que hi ha mesos de juny, sovint, i no fa gaires anys, doncs, que encara nevava una miqueta al Pirineu, que a moltes zones de Catalunya, encara a primera hora del matí, la jaqueta era absolutament imprescindible, que la revetlla de Sant Joan doncs es feia amb jaqueta a les nits en alguns llocs de Catalunya, i en canvi aquest any venim del 20 de maig amb una calor sostinguda que podria ser de les més fortes dels darrers anys. Els referents són 2003, 2022, 2023 i l'any passat, 2025, pensant en un mes de juny. O més exactament, el 23 seria pel mes de juliol. Per tant, doncs, estaríem parlant d'una onada de calor de les de podi, de les tres primeres en un mes de juny dels últims 100 anys per valors previstos, que potser entre dilluns i dimarts algun observatori de Catalunya podria acostar-se als 45.
45.
Perquè ens fem una idea, un juny, el juny més càlid el tenim l'any passat, dels últims 100 anys. I estem parlant de 43,8 de rècord absolut a dos observatoris, a Vinebre i al Carràs, i en el cas, per exemple, de l'observatori Fabra, rècord absolut en 110 anys, ho estic dient de memòria, el pico, l'escaig, potser m'equivoqui d'algun any, 110 anys amb 37,9. Aquest any podríem estar aquí, o potser una miqueta més amunt. Però és que el rècord absolut de tots els rècords absoluts inclosos juliol i agost, que el sentit comú ja et diu que no tan juny, però sí el juliol i l'agost, són anys de rècords de calor, data del 18 de juliol del 2023 amb tres observatoris, concretament, i en aquest cas de l'Alt Empordà, 45,4 a Figueres, a la capital, i 45,1 a Navata i al pantà de Darnius Boadella. Per tant, entre dilluns i dimarts, el que assolim podria batre o acostar-se als rècords de qualsevol mes de l'any, no de juny, sinó també de juliol o agost. I això no es queda aquí. França, el sud-oest d'Europa, podria viure aquesta setmana que ve, a partir del cap de setmana, doncs també una situació inaudita.
Perquè la primavera ja ha sigut càlida, no? És a dir, la del 2026 està la setmana més càlida des que hi ha registres.
Això mateix. És a dir, sempre anem sumant en aquest sentit.
Clar, el que passa que no és el mateix, Francesc, que la temperatura mitjana de la primavera o de l'estiu sigui més alta, que hi hagin aquestes onades de pic que són les que ens destiroten al final, no? És a dir, si puja la temperatura tot un grau i és una cosa dilatada en el temps,
clar,
o continuada, és una cosa...
És acumulatiu, i a més, clar que destorota, perquè, a veure, no ens enganyem, si ara tenim a partir de diumenge i fins dimarts, dimecres, i possiblement més enllà, no tant, però també déu-n'hi-do, unes temperatures altíssimes, quan la temperatura es normalitzi, hi haurà qui dirà, escolta'm, aquest estiu no estem tan malament, però és que, clar, la comparació serà de venir de pràcticament de rècords històrics. Per tant, ens va distorsionant, i la distorsió és acumulativa sempre en aquest sentit a l'alça.
Però això durant el dia i la nit també, és a dir, a partir de dissabte, diumenge, que em deies, fins dimarts, la temperatura,
sí,
d'aquests pics de calor, a la nit també ho notarem, o dormirem,
sí,
bé?
Sí, moltíssim. Moltíssim, tenint en compte que, clar, no és una calor brusca que vingui de nits especialment fredes o fresques de finals de primavera, com seria el normal, o una mica suaus, i, per tant, que els materials de les vivendes, per entendre'ns, el maó, el totxo, la pedra no tant, evidentment, perquè els seus coeficients són diferents, però bé, en definitiva, aquesta acumulació va fent això, acumular, fent doncs motxilla, i en definitiva quan arribi aquestes tres o quatre nits, dissabte a la nit la primera, però sobretot diumenge a la nit, dilluns a la nit i la nit de Revetlla especialment també, tindrem possiblement mínimes d'insomni a molts llocs de Catalunya.
I això ens porta a preguntar-nos també a l'Àgora si estem preparats com a societat per aquestes onades de calor com les que estem vivint, i la resposta és
no, clar. Mira, l'altre dia parlava, i ahir treia unes imatges al Telenotícies, d'un centre educatiu a Lió, no? Que aquests dies a França, doncs, exactament aquest debat hi és a tot arreu, no? Amb estudiants que feien unes proves, no sé quines, en el cas de França, i que tenien problemes, i em penso que les feien com a les 6 i pico del matí o 7 del matí per fugir, no? Però clar, quan tu tens uns edificis pensats en una època en què feia unes altres temperatures, i això se't tira al damunt ràpidament i s'avança en el calendari o s'endarrereix, és a dir, ara ja entren en aquesta equació maig, juny i setembre, doncs clar, les aules no estan adaptades, és a dir, als col·legis a Catalunya, quan jo estudiava, no hi havia, parlo del barri de Sant Antoni, a Barcelona, no de Manresa, doncs no hi havia calefacció, hi havia una estufeta de butà a l'aula, que jo li deia estufa psicològica, perquè t'ajudava a creure que hi havia escalfor, no, a l'aula, però feies les classes amb jaqueta i abrigats. Després va arribar les calderes de gas. Clar, ara el que hem de fer, evidentment, és optimitzar per baixar l'energia consumida i passar l'electricitat i electrificar, i, per tant, fred i calor, però també fred a les aules. Això és una inversió desmesurada, molt gran, però que s'ha d'anar abordant. Això se'n diu adaptació, se'n diu mitigació i se'n diu sacsejar la societat.
Francesc Mauri, gràcies. Una abraçada.
Adéu-siau.
Jofre.
Sí, el que habitualment diem en aquestes circumstàncies, és a dir, el canvi climàtic ja és aquí, més que canvi, ja és emergència climàtica i ja no ens hem de preparar, ja fa temps, per veure com l'evitem, sinó com hi convivim i com mitiguem, perquè aquestes onades de calor, resumint el que ha dit el Francesc Mauri, seran abans en el temps, duraran més i seran més virulentes, imagina't. És a dir, i no estem preparats per cap dels tres factors.
Posem-hi 25 anys, no? 2050.
Sí, sí. No, 2050...
És que és inimaginable com ha de canviar la ciutat, els pobles, per adaptar-nos al que ens ve.
Sí, sí, mira, per posar-t'ho poètic,
O per parlar d'incendis, que aquests dies els estem vivint. No? Com canviarà tot això?
Tot el... Per anar per al broc gros, i això t'ho explicaria millor un expert en clima, però tot el clima que estem ara anirà pujant. És a dir, d'aquí uns anys tindrem el clima que ara tenen a Senegal, per entendre'ns, i el nostre clima d'ara, d'aquí un temps el tindran a Normandia i a la campiña anglesa. Fins al punt, per posar-me poètic, que ja sé d'un parell de grans empreses del sector vitivinícola que estan comprant terrenys a la campiña britànica, a la Bretanya, perquè creuen que d'aquí no gaires anys les condicions amb les quals el raïm tenen avui aquesta qualitat a casa nostra, d'aquí un temps no la tindran i la tindran doncs entre Londres i Manchester.
Tinc un amic que busca casa per segona residència a Riga.
Riga.
Perquè d'aquí uns anys diu que serà fantàstic estiuejar-hi. Sí.
Això que comentaves de com són les temperatures d'aquí uns anys. Fa un parell d'anys a París van fer un simulacre, que van dir París 50, que era com podien la seva capacitat de reacció en cas que arribessin a temperatures de 50 graus a París. Perquè respecte al que deia el Jofre, ells apuntaven un informe que deien que d'aquí 10-15 anys a París la temperatura a l'estiu serà semblant a la que ara hi ha a Madrid, i a Madrid semblant a la que ara hi ha al Marroc. Uh-huh. I l'any vinent Barcelona també està previst que el primer trimestre faci un simulacre semblant d'aquest, que es diu Barcelona 50 graus. I el que dèiem, el canvi climàtic ja és aquí. Ara parlava en Tomàs Molina d'aquests efectes...
Mauri.
Sí, perdó.
Ara què has dit, ara?
Ah, ui, ara no em treguis el tall, ara. No els hi passis.
Ara tindrem problemes.
Digues que és culpa meva.
Passa tard, no pateixis. Sempre ho dic.
D'acord, sempre és culpa dels seguristes.
Sí, dels altres, sempre dels altres. digues.
El que et deia d'aquests registres anormals, que el mes de maig venim d'haver tingut una onada de calor també molt bèstia. Per exemple, a Portbou van registrar una mínima de 28 graus, la més alta de tota la història, mínima. Mes de maig. Per tant, ja no és que sigui juliol i agost i una mica setembre, sinó que ja comencem al maig, o a Gran Bretanya, que s'han disparat la venda d'aires condicionats, una cosa completament impensable. No hi ha aires condicionats a Anglaterra o a Londres, i s'han disparat un 80%. Panorama catastròfic, plantejat.
Bé, ara el Jofre parlava de mitigació, i jo crec que estem en una situació directament d'adaptació. La mitigació encara ens permet imaginar una situació on podem controlar una mica el clima o el canvi climàtic o l'emergència climàtica. En l'adaptació ja assumim que el clima ens ha guanyat. I les estratègies d'adaptació han de passar per una projecció als següents, sí, per suposat, 25 anys i 30. De fet, la Generalitat té un pla, que és unes projeccions del clima 2050, on s'estima que més o menys els 2 graus que hem augmentat des dels anys 70 en els següents 25 anys es duplicaran un altre cop. És a dir, que des dels 70 fins als 50 haurem augmentat quasi 5 graus. És una cosa molt curiosa perquè estem parlant de mitjanes. Perquè és a la costa és on, diguem, a les municipis o a les zones costaneres, és on més estabilitzada està l'augment de temperatura. Però una cosa que a mi em crida l'atenció és que a la muntanya, per exemple, o fins i tot zones com la Vall d'Aran, el canvi no ha estat de 2 graus, ha estat de 3,5. les variacions arribat de, fins a de tot a 3,5. I, per exemple, la presència de nits tòrrides tropicals s'ha quadruplicat en els últims, des dels anys 80 i en els últims 40 anys. Jo crec que, i això ho venia pensant mentre venia cap aquí, que ja tenim fins a cert punt precedents d'adaptació. I estava pensant molt concretament en el cas de les persones de religió musulmana, que durant el Ramadan els coincideix amb mesos càlids i, de fet, la legislació laboral, la jurisprudència laboral ho permet, adapta la seva jornada laboral precisament per no estar de Ramadan i de ajuni i, a més, haver de treballar. I jo crec que el que necessitem és una mica... Aquí tenim una mica el precedent, no? El que necessitem és molta valentia i molta flexibilitat perquè potser les classes han de començar a les 6 del matí o les jornades laborals han de començar a les 4 de la tarda, però necessitem flexibilitat.
Marta.
Pensa, Ricard, que ara que estaràs despert d'hora, tothom estarà despert a la teva hora. Les escoles faran... no, conyes a part. Ahir sentia en un butlletí de notícies d'aquesta casa que deia que a Barcelona hi ha 500 refugis climàtics. Però que al mes d'agost només en queden 200. Llavors...
Tanquen algunes biblioteques, clar, per exemple.
Clar, llavors...
Que tanquin al febrer, no?
El que us vinc a dir és... Jo crec que això ens porta a un canvi d'hàbits i de tendència que potser encara no volem assumir com a tal i que l'haurem de fer sí o sí. I per altra banda, dir-vos, encara avui està passant que hi ha formacions polítiques que estan impulsant iniciatives legislatives fent negacionisme sobre el canvi climàtic. Bueno, doncs, aquí ho tenim.
El cosí de Rajoy, no? El primo de Rajoy. Són les 8:55. Tenim en marxa, per cert, 3 desallotjaments al barri de la Mina. Lara Garcia, com està la situació?
Doncs ara mateix els agents de Mossos ja són a dins l'edifici per efectuar aquests 3 desallotjaments d'avui. Hi ha hagut força oposició al barri. Una cinquantena de veïns es concentren des d'abans de les 7 davant d'aquest bloc de la Rambla i, de fet, s'ha aturat fins i tot la circulació del tramvia d'aquesta zona per seguretat i perquè doncs, hi ha una manifestació que impedeix la circulació dels vehicles. Els d'avui són els primers desallotjaments d'una sèrie que afectaran una seixantena de famílies de 6 blocs ocupats des de fa 9 anys aquí a la Mina. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns al bloc Venus, que s'havia doncs, enderrocat des de fa 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges. Van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per famílies del barri. Aquest episodi està relacionat amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Recordem que és un regidor va acabar sent habilitat per haver encarregat la vigilància d'aquests pisos mentre estaven buits a un clan del barri, el clan de los Manolos, que finalment doncs, van acabar ocupant aquests pisos. Avui es desnonaran 3 famílies, totes 3 amb menors a càrrec, i una d'elles és la de la Samira. Samira, bon dia, quina és la teva situació?
Pues mira, mi situación es que llevo aquí desde 2019, ocupando una vivienda. Entré con mi pareja, formemos una familia y nos independicemos, yo con 14 y él 16, tuvimos niños, y bueno, actualmente mi niño tiene 4 años y una niña de 7 meses. Llevo 3 meses cobrando una renta garantida. Nunca me han querido ayudar las existentes cuando he ido y he dicho que era de la Rambla. Me cerraban las puertas y me decían que el ayuntamiento no estaba autorizado a ayudarnos porque éramos de aquí. Y pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos. Incluso muchas veces hemos estado pidiendo ayuda en el COVID, para paquetes de comida, para... No nos han ayudado en nada porque éramos de la Rambla 58. Y nos decían que, como éramos de aquí, que el ayuntamiento le habían vetado a ayudarnos a las familias de la Rambla.
¿Tú vols pagar lloguer?
Yo estoy dispuesta a pagar una cosa que se adapte a mi economía que tengo ahora mismo. Un alquiler de 300, de 400, aunque me quedara con 500 euros para comer, pero no me niego a pagar ningún alquiler.
Si avui finalment us fan fora, què faràs?
En la calle. Estoy en la calle. Porque la asistenta no me han dado recursos, me han dicho que me busque la vida, que si vivía con 13 años con mis padres, que me vuelva a ir con ellos. Esa es la palabra que me han dicho. Esa es la respuesta que me han dicho. Digo, es que lógicamente con 13 años una niña vive con sus padres. Pero ahora mismo tengo 2 niños que no dependen de mis padres, dependen de mí. Yo soy la tutora legal y no le puedo decir a mis padres, mira lo que tengo.
Doncs aquesta és la situació. Tant govern com l'Ajuntament subratllen que ja que si hi ha casos de vulnerabilitat s'enviaran a la taula d'emergències. I a tot això hem de parlar també de Zapatero. Dos minuts, ara tornem.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Què? Ara no. El començarà a pagar després.
Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Si ets dels que no estan per romansos. De dit i fet. De som-hi, tu. De pim-pam. Emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
150 anys movent-nos per tu.